setmana entrant,
sí, la setmana que ve.
Adéu-siau i bona sort.
I ho deixem aquí perquè ja l'Ona ens està demanant pas amb el més calent a l'Aigüera. Adéu-siau, fins demà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Molt benvinguts a tothom. Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Com cada dimecres és hora d'iniciar l'espai d'alcaldia amb l'alcalde Josep Bofill, que ja el tenim aquí. Alcalde, molt benvingut. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què li vols preguntar a l'alcalde? Ho pot fer-ho per mitjà del telèfon o WhatsApp al 972-77-1000.
Doncs, Josep Bofill, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només viuràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972-77-1666, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 8 d'octubre, m'agradaria començar amb una mirada lingüística, i és que ahir dimarts es van fer públics els resultats de les proves orals de català que Educació ha impulsat a totes les escoles i instituts del país. Segons el departament, els resultats són positius perquè un 40% dels alumnes té un nivell notable i un volum considerable se situa en nivells d'excel·lència. Per exemple, a sisè de primària és un 35%. 35%. Ara bé, a l'altra cara de les dades, també s'evidencia que hi ha el triple de suspesos en català que en castellà. Per tant, hi ha un greuge comparatiu respecte a la nostra llengua i s'evidencia la necessitat de fomentar el català. A més, si ens fixem en els criteris de correcció d'aquestes proves, els infants poden aprovar tot i presentar força interferències d'una altra llengua. És a dir, utilitzant estructures o paraules pròpies del castellà que en català no són correctes. Per tant, es demana només un nivell molt elemental. Si volem fomentar la llengua, el primer que hem de fer és cuidar-la, ensenyar-la i valorar-la. I en aquest sentit, Òmnium Cultural ha reclamat aquest dimecres més professors i més hores de reforç oral de català. I ara, després d'aquesta reflexió i amb tots aquest, i amb això que dèiem del català, anem a mirar una mica què tindrem aquest dimecres. Avui obrirem el programa amb les Mirades d'Igualtat, aquest espai en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala. Rebrem aquí a l'estudi la Laia Palà, que ella és tècnica d'equitat en els treballs del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Ens presentarà la seva figura i ens explicarà una mica quines obligacions tenen empreses i entitats en matèria d'igualtat. Després farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària i la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. A més, també ens desplaçarem un moment cap al centre del poble per viure de primera mà la ruta de l'anxova amb un reportatge amb diferents establiments que participen a la ruta. Però abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Estava pensant en l'estudi aquest que han fet de, sí, del català, que tela, perquè resulta que els nanos tenen el doble de comprensió lectora i oral, diguéssim, del castellà que del català.
Del català, exacte.
El castellà li passa la mà per la cara al català i resulta que, segons la conselleria, todo bien.
Sí, sí, Niubó deia ahir que eren uns resultats molt positius.
Resultats positius.
Que ens hem de quedar amb aquest 40% de notables.
Exacte, i després hem d'anar a garantir que el castellà es faci igualment a les aules, no fos cas que el perdéssim.
Exacte,
bueno,
sí, ara, sí.
No m'extendré més amb el tema i anem a l'actualitat local.
Som-hi,
què
ha passat
pertoca,
a l'Escala?
Que també hi ha polèmica. Bueno, parlarem de la Casa de Pescadors de Can Bordes, que va ser
tema de la plaça.
Tertúlia, de la plaça, bueno, era Can Ramis i Can Bordes, no? En general, tot el patrimoni escalenc. En qualsevol cas, parlarem d'aquest enderrocament, s'ha enderrocat, i hem parlat amb l'Ajuntament. L'Ajuntament, doncs, lamenta que hagi estat així, però sí que assegura que es va intentar que es declarés la finca com a bé cultural d'interès nacional. I patrimoni, finalment, no ha estat així.
No ho ha volgut.
No ho ha acceptat. Aquest és el...
Sí, això sí, és la versió de l'Ajuntament.
Bueno, sí, exacte. Si estàveu pendents ahir de la tertúlia, la regidora de... sembla que era la regidora d'Esquerra. La regidora d'Esquerra ens comentava, doncs, que havia estat declarada i tal. No va estar declarada, formava part d'un catàleg de la Generalitat de Patrimoni, un catàleg arquitectònic, però no ha arribat a estar mai declarada com a bé cultural d'interès nacional. Sí que s'estava fent el procés, durant els temps que s'ha fet aquest procés les obres han estat parades, aquest procés ha acabat, no s'ha donat la raó i, bueno, doncs, resultat, la casa enderrocada.
Exacte. Bueno, mira.
Total, que ara el que proposa l'Ajuntament és digitalitzar l'edifici. Bueno, entenc que ja ho han fet, perquè...
Clar, perquè sí, ja s'està...
No, però
ha començat.
Ara ja.
L'enderroc ha començat o no? Perquè si l'enderroc ha començat, no podem digitalitzar mai això. No ho sabem, això.
Entenc que ja està digitalitzat. Vull pensar que ja està digitalitzat per preservar-ne la documentació i per, si es creiés convenient, poder fer-ne una reconstrucció virtual.
Bueno, mira, és una manera de conservar una mica aquest patrimoni.
Sí,
veurem què en diu l'Ajuntament, no, en aquesta notícia.
Exacte. Avui tenim l'alcalde, seguirem parlant d'aquest tema.
Mira, li pots preguntar.
Esperem que s'hagi digitalitzat abans. Vale,
què més?
Parlarem de la festa de tardor del barri del Camp dels Pilans, les Corts, que es celebra aquest dissabte, 11 d'octubre. i que durant la celebració es faran tot un seguit d'actes i animacions que s'allargaran durant tot el dia i que inclouen activitats infantils, ballada de sardanes i un concert jove.
Mm-hmm, perfecte.
Sàpigueu que l'associació Cant dels Pilans és una de les més actives.
Home, i tant, tenen un pila de festes.
En aquest poble, i exacte, i celebren la seva festa de tardor aquest cap de setmana.
Per tant, tots al Camp dels Pilans el dissabte.
Ah, exacte, vinga, a fer paelles i a fer... No, sardanes.
No, va, sardanes.
Va, vinga. Més cosetes. També l'Ajuntament ha donat la rebuda oficial a la nova becària de tardor amb l'alcalde Josep Bofill i el regidor Martí Guinart, que han donat la benvinguda a Mercè Roca, que és la guanyadora de la beca de tardor de 2025. La investigadora té ara 3 mesos de treball al davant a l'entorn del jaciment ibèric de Vilanera.
Mm-hmm. Molt bé, per tant...
El punt de partida d'aquesta beca de tardor, i a veure què s'entraurà d'aquests treballs que farà.
Sempre són treballs molt interessants, eh? El sí. De la Pilar Francès d'aquest últim any ha donat molt de sí, fins al punt de que s'instal·laran aquelles llambordes.
Sí, sí, és que va, tant... bueno, té tirada aquesta beca de tardor, i la de primavera és més artística, sí. No? I a aquesta de tardor és més d'estudis i així està força ben ideada.
Doncs veurem què ens surt de tot això.
Vinga, va.
Què més?
I la ruta de l'etapa.
La ruta de l'etapa.
La ruta de l'etapa, que em consta que diverses persones d'aquesta redacció i de la redacció de la tele...
Efectivament. Ahir vam anar a fer
la ruta de l'etapa per poder fer la peça, per poder fer la notícia, és a dir, per parlar amb coneixement de causa, sempre.
Sí, sí.
Això sempre.
Avui en parlarem a l'Aigüera, també.
Està claríssim. Bueno, doncs, total, que els 23 locals que participen a la ruta es mostren satisfets d'aquests primers dies de la campanya. Hi ha establiments que durant el cap de setmana han esgotat els tastets, bueno, això passa cada any, i d'altres que han experimentat un increment en la demanda del 5% respecte a l'anterior edició.
Cada vegada hi ha més gent que ve a buscar l'etapa. Molt bé, molt positiu.
Enguany, la iniciativa gastronòmica estrena una aplicació mòbil des d'on els clients poden votar les millors propostes. Per tant, novetats per aquest any.
I veurem com han funcionat aquestes novetats.
Veurem, sí, també, exacte.
Molt bé.
No tenim gaire sort amb les aplicacions aquí a l'Escala, però bueno.
En fi, què més?
Va, més cosetes. Parlem d'esports. El Futbol Club L'Escala, que està competint per tercer any consecutiu a la Tercera Federació, i és en aquesta temporada que està signant el millor inici. Per tant... Queda força temporada, però l'Ivan ens diu que el seu inici de temporada està sent molt bo. Els de David Gurillo han sumat 10 punts en les 5 primeres jornades, per tant, força bé. Els dos cursos anteriors, els escalents havien sumat 5 i 8 punts respectivament. Bueno, és una nota d'estadístiques de lo que va passar temporades passades i
bueno, aquesta. Sempre està bé, no?, fer una mica de balanç.
Exacte. I el temps? Avui, que gaudirem d'un dia de cel serè i calma, demà més núvols i tramuntaneta.
Bueno, una mica de canvi.
Sí.
Una mica de canvi, ja ens va bé.
Ja és una miqueta, mentre no sigui la tramuntana de diumenge.
No, però diu tramuntaneta.
Tramuntaneta
és petitonet.
És una cosa, sí, estiuet i hivernet. Molt bé.
Exacte.
Va.
Apa-li, gràcies, Lali. Ens trobem al punt de la una.
Al punt de la una i alcaldia després.
Exacte.
Vinga.
Fins després.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar. Em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní. M'han dit que hi ha uns bailets que han vingut a estudiar. Venen a Barcelona, són del Baix Empordà. Agafen 4 coses, porten els instruments i estudien jazz. I jo faig tradicional, però és igual perquè ho fan molt bé això de cuinar. Han sortit a la tele o això em vol sonar. Els seus pares s'estimen, surten a passejar agafats de la mà. I els meus estan divorciats. Lei, 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 lei. M'han dit que aquests bailets són molt guapos i elegants. També porten bigoti caixa del camp, vine a la ciutat, que aquí ja t'espero, podem anar a sopar i em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní. Que aquí ja t'espero, podem anar a sopar i em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes. De flors i violes. De flors i violes i romaní.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Cuinem idees, el Més Calent és a l'Aigüera.
I comencem un nou episodi d'aquestes Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, on volem tractar diferents temes amb perspectiva de gènere. I avui tenim aquí als estudis la Laia Palach, ella és la tècnica d'equitat en els treballs del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i l'hem convidat perquè volem saber-ne més sobre la seva figura i sobre els reptes que representa l'equitat en les empreses i entitats. Laia, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Laia? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, ets tècnica d'equitat en els treballs del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, una figura que ha estat impulsada, no?, pel Departament d'Igualtat i Feminismes. Explica'm una mica en què consisteix la teva feina.
Sí, tècniques com jo, diguéssim, em poden sol·licitar els consells comarcals o els municipis més grans de 20.000 habitants. A la comarca de l'Alt Empordà, concretament, doncs actualment hi sóc jo, que cobreixo pràcticament tota la comarca, menys Figueres, que té una tècnica pròpia. Uh-huh. Les nostres funcions, bàsicament, són fer una mica, diria que tot el que es pugui per promoure la igualtat en l'àmbit laboral. Llavors això inclou moltes coses, no?, perquè inclou, per exemple, doncs, promoure projectes i pràctiques per eliminar coses com la bretxa salarial o la segregació, sigui horitzontal o vertical, a les empreses. Inclou també acompanyar empreses, ajuntaments o entitats que hagin de desenvolupar les seves obligacions en matèria d'igualtat, com pot ser fer un pla d'igualtat, un protocol d'assetjament, els registres retributius. Per tant, nosaltres els acompanyem en aquest procés. També pot incloure, doncs, visibilitzar dones i trajectòries, o reconèixer dones i les seves trajectòries que han tingut, no?, una trajectòria singular en l'àmbit també professional o del treball. Inclou també poder fer pactes pel temps, pel dret al temps, des de l'àmbit més local, no?, intentant promoure coses com la corresponsabilitat, així que homes i dones, diguéssim, es preocupin i s'ocupin per igual, diguéssim, de les tasques de la llar i de cures. Pot ser també, per exemple, doncs, fer accions perquè la gent sàpiga quins són els seus drets laborals lligats a la maternitat, a la paternitat, a la cura, no? Són drets que en els últims anys, doncs, han anat canviant molt progressivament, cada vegada en tenim més de drets, no?, lligats a aquest àmbit, i per tant a vegades hi ha un gran desconeixement, doncs promoure també aquest coneixement, o fins i tot, per exemple, acompanyar dones que es troben actualment, doncs, cuidant cap a la seva professionalització, dones que estan fent actualment, doncs, tasques de cura i de la llar, acompanyar-les cap a la professionalització, perquè és un sector que realment, doncs, està molt immers en la irregularitat, en la informalitat, no?, i per tant acompanyar cap a una formalitat i una professionalització d'aquest sector també.
Per tant, és una feina molt transversal, no? Agafa molts àmbits diferents, treballes amb molts col·lectius diferents també. Si ens centrem una mica en el primer que has comentat, d'entitats i empreses, quins són aquests reptes o aquestes obligacions que tenen en matèria d'equitat?
Sí, com bé dius, he treballat, diguéssim, en molts sectors, en molts perfils de persones diferents i des d'una mirada molt transversal. I realment un dels reptes més importants és treballar en aquest sector empresarial, amb aquestes empreses que tenen unes obligacions en matèria d'igualtat, que és veritat que les més grans, doncs, moltes vegades ja tenen molt de coneixement de quines són aquestes obligacions i doncs ja les estan mica en mica posant-se al dia i complint-les, però sobretot les empreses més petitones i mitjanes no tenen moltes vegades aquest coneixement i per tant fer conèixer a totes aquestes empreses aquestes obligacions que tenen en matèria d'igualtat i acompanyar-les a que hi donin compliment, doncs és un repte important perquè costa a vegades arribar en aquest sector i poder-los acompanyar en aquest procés, perquè són empreses petitones que a vegades doncs, tenen un dia a dia molt, no? molt intens, diguéssim, i incloure coses d'aquest tipus doncs costa, sí.
I de què estem parlant? Dius incloure, què hauria de tenir una empresa, per exemple, per complir amb la normativa d'igualtat?
Mira, totes les empreses, tinguin el nombre de treballadors que tinguin, tenen l'obligació de promoure la igualtat i de garantir que no es produeixin discriminacions ni violències masclistes en el si de la seva empresa i amb els seus treballadors i treballadores. Per tant, com a repte general, diguéssim, el tenen totes, no? Però llavors això es concreta de diferents maneres. Llavors, també totes les empreses tenen l'obligació de tenir un protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe, val? Que a més amb la llei i amb la nova normativa LGTBI també diu que han de també preveure un protocol també per prevenir les discriminacions també LGTBI-fòbiques, val? Per tant, aquí un primer repte, no? Un protocol d'assetjament sexual per raó de sexe i per raó de LGTBI-fòbia. Val? Aquest és un primer. Però després hi ha una altra obligació també, que no és gaire coneguda, que és el registre retributiu. I això és una normativa relativament recent, perquè és de 2020, en què es detecta, no, diguéssim, que existeix encara una bretxa salarial.
Exacte.
Que vol dir, diguéssim, no, que homes i dones no cobren el mateix, val? Molt gran, perquè, per exemple, si mirem en dades estadístiques a Catalunya, doncs actualment estem parlant que és del 20%. Mm-hmm. Per tant, jo sempre m'agrada dir que és com si una dona treballés un dia de la setmana gratis, no? Del 5%. Que de mitjana treballem, doncs com si un el treballéssim per amor a l'art, no? Per tant, perquè és aquest 20% que realment és una dada doncs, prou rellevant. I a partir de veure doncs, que el camí que a mi que se va reduint doncs, encara és una bretxa salarial molt gran, doncs van posar una mica aquesta obligació de fer aquest registre retributiu. Aquest registre retributiu és perquè ens entenguem una anàlisi de les retribucions de les persones assalariades de l'empresa i des d'on calculem la bretxa salarial. Per tant, les hem de tenir les dades, diguéssim, desagregades per sexe, val? I també per les categories, doncs, si tenim doncs, diverses categories, no? Pues en una empresa pues, hi haurà pues, una o una gerent, tenim pues, un encarregats, unes encarregades, uns peons, doncs, per les categories, i també segons els diferents conceptes, no? El salari base, els complements, l'antiguitat, tots els complements que puguem tenir, doncs cada un segregat. I llavors es calcula tot això, i de cada paràmetre s'ha de calcular la bretxa salarial. Mm-hmm. Això què ens permet? Ens permet detectar si realment hi ha una bretxa salarial a la nostra empresa, que és molt possible que hi sigui, perquè si a nivell de Catalunya n'hi ha un 20%, doncs algun lloc ha de ser, no? Per tant, no passa res, pot ser que la detectem i que hi sigui, però fer el càlcul així segregat ens ajuda a veure i detectar a què és deguda aquesta bretxa salarial.
On és, no?
Pot ser, exacte, pot ser que sigui perquè tenim una segregació oral, és a dir, que uns departaments estan més masculinitzats i cobren millor i uns altres estan més feminitzats i no cobren tant, o una segregació vertical, és a dir, que en càrrecs directius doncs, tenim més homes i en canvi tenim moltes més dones en les ocupacions, els llocs de treball menys qualificats, en què cobren menys, i per tant doncs, aquestes dades ens ajudaran a veure això i per tant veure què podem canviar per millorar-ho, no? I per tendir cap a una bretxa salarial zero, no? Que seria l'ideal. És veritat que amb empreses molt petitones, a vegades, clar, simplement el fet de que algú doncs, estigui ocupant un càrrec o un altre, clar, si estem parlant de 5, 6 o 7 treballadors,
més
doncs moltes vegades simplement ens situa on estem i ja està, no? Però no hi ha... Però amb empreses més grans sí que, o fins i tot mitjanes, doncs permet detectar cosetes que potser no n'érem conscients, no? I millorar-ho.
Per tant, molt important no fer aquesta diagnosi de la nostra empresa per saber com estem retribuint els nostres treballadors i si ho estem fent amb aquesta bretxa de gènere o no.
Exacte, és molt important fer-la i és molt important poder analitzar-la, perquè sí que és veritat que hi ha empreses no, que sigui amb el programa de nòmiques que fan servir o la gestoria hotel, no, ja ho tenim, no? Tenim aquí el document, les dades, però l'important no és només tenir les dades, sinó és poder analitzar-les i veure què ens estan dient aquestes dades. Per tant, jo també m'ofereixo a qualsevol empresa no, que vulgui avançar en aquest sentit o que tingui la bretxa salarial, bueno, que tingui el registre retributiu fet, però vulgui saber no, com pot millorar la bretxa salarial que li ha sortit, doncs que ens asseiem i ens ho mirem i podem fer propostes de millora, que jo crec que és la gràcia d'aquesta obligació, no?
Uh-huh. I ara, canviant una mica de tema, em comentaves que també treballeu per fomentar els drets de les dones treballadores, sobretot en l'àmbit de conciliació o de cures. Una mica com ho feu, això?
Sí, primer, abans, deixa'm dir que hem parlat del protocol d'assetjament i hem parlat del registre retributiu, perquè és l'obligació de totes les empreses, però també no em vull deixar de dir que les empreses de partir de 50 persones treballadores, a més, tenen l'obligació de fer un pla d'igualtat, val? Que ja és un nivell més, i és aquella obligació que dèiem abans, que tenen totes les empreses de promoure la igualtat, doncs, concretar-la en un document, no?, que fa una diagnosi i diu estem aquí, no?, i fa una proposta d'accions per millorar. Dic, perquè ens hem quedat en aquest això.
Sí, sí,
i amb la línia del que me deies de treballar amb, no?, per promoure la corresponsabilitat, mira, això és un àmbit que intento treballar molt amb la companya de Temps per Cures, que és un programa també que estan fent molts municipis, alguns en col·laboració amb el Consell Comarcal, d'altres de manera més autònoma, que és per promoure precisament, no?, per facilitar la conciliació de la vida professional, personal i familiar i per promoure la corresponsabilitat, això que dèiem, no?, de que homes i dones s'ocupin i es preocupin de la mateixa manera, no?, de les tasques de la llar i de cura. Llavors, doncs, això, algun exemple d'algunes activitats que hem fet, doncs, per exemple, vaig estar fent unes formacions a molts CAPs, també aquí a l'Escala, no?, centres d'atenció primària, en els professionals que treballen amb les famílies de pediatria, llevadores, que estan treballant, per tant, amb aquestes famílies que tot just comencen, no?, i que tenen una criatura, no?, bueno, no?, que ha crescut i que ha trasbalsat una mica la dinàmica familiar, perquè és un moment que és molt clau, no?, per al tema de la corresponsabilitat, perquè quan només som dos, doncs és més fàcil repartir-se, però quan apareix una criatura i les feines es multipliquen, doncs moltes vegades la càrrega acaba, no?, començant a caure molt més en les dones, no? Tot i que és veritat, i això ha sortit totes les formacions, que això mica en mica va canviant, no? I si ens comparéssim, doncs, amb 30 o 40 o 50 anys enrere, doncs segurament no té res a veure, i avui dia, doncs, hi ha molts homes que tenen molt assumit, no? I a més tenen moltes ganes també, doncs, de fer aquesta dedicació també a les tasques de la cura de la llar, i moltes dones que estan posant, doncs, també per davant, o per davant no, però al mateix nivell, no?, la seva carrera professional, i per tant estan dient, bueno, jo tinc ganes de ser mare, tinc ganes de tenir una família, però també tinc ganes de seguir amb la meva carrera professional, i per tant busquen la manera de poder compaginar les dues coses, no? I això és així, però vam estar fent, doncs, aquestes formacions precisament per dir com, no?, persones que esteu en contacte amb aquestes famílies, com podeu també, no?, promoure que pares i mares se preocupin d'igual, per exemple, no?, en les visites mèdiques, no?
I també parlaves de que feu... O sigui, visibilitzes dones i trajectòries que han tingut trajectòries singulars en l'àmbit laboral, no? Una mica com ho feu, això, en què es tradueix?
Mira, això jo podria acompanyar, diguéssim, qualsevol iniciativa en qualsevol d'aquests àmbits, val? Llavors, això es tractaria, doncs, de detectar dones que tenim a vegades en el municipi, a la comarca, no?, que tenen trajectòries professionals, doncs, molt importants i que moltes vegades estan invisibilitzades, que no les coneixem ni a vegades els seus propis veïns i veïnes, no?, i posar un valor. Per exemple, hi ha una exposició de l'Institut Català de les Dones que es diu Dones Rurals, Dones de Girona, que intentava fer un recorregut, no?, intentava d'alguna manera fer un reconeixement i visibilitzar dones que han tingut trajectòries molt interessants, sigui a nivell professional, però també pot ser a nivell més d'activisme, si vols, o de voluntariat, o uns altres nivells, i que, bueno, havien passat com molt desapercebudes, i doncs els he fet una exposició en què recull moltes biografies d'aquestes dones i les posa en valor. Llavors, jo ara mateix el que estic fent, per exemple, és intentar que els municipis de la comarca acullin aquesta exposició, per tant, faig una mica de vincle entre l'Institut Català de les Dones i els municipis, i els ajuda també a dinamitzar algunes activitats. Per exemple, ara mateix aquesta exposició és a Sant Miquel de Fluvià, no? Divendres passat vam fer una taula rodona en què vam inaugurar l'exposició i van venir dues de les protagonistes i vam estar parlant precisament, no?, de les seves trajectòries, de com veuen elles també, doncs, aquest procés cap a la igualtat de gènere també en l'àmbit laboral. I aquest dissabte, per exemple, doncs, projecten en el marc també de l'exposició un documental que es diu La Pubilla, que també recull el testimoni de quatre dones en l'àmbit ramader, pastores, i també, doncs, dona visibilitat a un sector que també estava molt invisibilitzat, però que ha existit sempre, perquè les dones en l'àmbit rural i en l'àmbit, no?, de la ramaderia hi han treballat sempre, el que passa moltes vegades des d'una mirada més invisibilitzada, des d'una mirada més, no?, com amagades quedaven.
Clar, això també ens serveix per crear referents, no?, per per les nenes que venen?
Exacte, és molt important. Jo hi crec molt en la necessitat de crear referents, perquè encara avui dia ho veiem, no? A l'hora d'escollir, per exemple, estudis o a l'hora d'escollir professions, com encara està molt, molt segregat, no? Anem a veure formacions professionals, no? I n'hi ha que estan super masculinitzades i d'altres que estan super feminitzades. Llavors, jo penso que és molt important que a les nenes, ja des dels 0 anys, no? Perquè això és una cosa que, bueno, ens han fet, no? I corren vídeos així que són molt, molt impactants en aquest sentit, com amb 3, 4, 5 anys ja tenen com claríssim, no? El que són les feines d'homes i els feines de dones. Per tant, des dels 0 anys hem de començar a posar en valor i visibilitzar aquestes dones que han trencat esquemes, no? Que han, en el seu moment moltes vegades lluitat i batallat per poder exercir segons quines professions i que serveixin com a referents per elles, no? Per dir, doncs si és que a mi m'agrada conduir i ja des de petita m'han agradat els cotxes, perquè no puc ser camionera, conductora d'autobús o mecànica o el que sigui, no? O si sempre m'ha agradat, doncs, la tecnologia, no? I jo què sé, fer muntatges elèctrics i tal, perquè no puc ser electricista, no? O electromecànica, o les mil i una professions que hi ha també en aquest sector, no? O temes de tecnologies, o avui dia, per exemple, tot el que és la informàtica, no? I com està explotant, diguéssim, tot aquest sector de les dades, de tot això, i que és un sector encara molt masculinitzat i amb molt futur professional, i per tant és molt important també que li diem a les nenes que elles també poden entrar en aquest sector i que poden fer amb tota la força que faci falta.
Clar, perquè si no es crea això que dèiem, no? De la segregació horitzontal de sectors més masculinitzats, sectors més feminitzats, i això també afecta la bretxa salarial.
Totalment, perquè és així, no? Hi ha sectors que estan molt masculinitzats i que moltes vegades les condicions a nivell laboral i sobretot els salaris són molt més elevats, i en canvi en tot el sector de les cures, no? Molt feminitzat, els salaris i les condicions laborals solen ser molt pitjors, no? Jo crec que hem de fer les dues coses, perquè és molt important animar les nenes que entrin en aquests sectors que tenen millors condicions laborals, no? Però també el que hem de fer és un esforç molt gran per posar en valor les cures i dir que no pot ser que les persones que tinguem, que tenim menys, més mal pagades en la nostra societat, siguin les persones que estan cuidant els infants, que estan cuidant les persones grans, que estan tinguent cura, no? de nosaltres al llarg de tota la vida, no? I no pot ser, no? Per tant, també és molt important que posem el focus en aquest sector i que el posem en valor i que demanem i exigim que es remuneri de forma adequada la gent que estan assumint aquestes tasques, que a més són tasques que les persones que ho fan normalment diuen que són molt agraïdes, no? que els encanta, però que al mateix temps són molt dures físicament i psicològicament.
I també és un sector que va en augment, no? Perquè amb la idea de conciliar hem externalitzat les cures, llavors fa que necessitem cada vegada més gent, no? per en aquest sector.
Clar, primer per una qüestió d'externalització, perquè clar, això era una cosa que abans requeia, no? A la família i moltes vegades a les dones si no treballaven, no? I ara, doncs, quan les dones estan immerses del mateix nivell que els homes en el mercat laboral pràcticament, doncs qui fa, no? Qui té cura d'aquesta gent? Per tant, el que fem és externalitzar-ho moltes vegades amb altres dones, que a més són dones que venen d'altres països moltes vegades, i amb qui ens permetem, doncs, encara mantenir unes pitjors condicions, no? Per tant, això també és important dir que aquestes feines han d'estar ben pagades, les faci qui les faci, i que els hi hem de donar unes bones condicions. Però, com deies tu també, és molt important, doncs, també posar-hi el valor que es mereix, no? Perquè si no també estem com perdent d'alguna manera el valor de cuidar, no? I crec que és com molt important que a més d'externalitzar-ho, cada vegada tenim més gent gran, no? També hi ha el fenomen de l'envelliment, i per tant són dos factors, tant l'externalització com aquest envelliment progressiu de la nostra societat, que fa que necessitem moltes d'aquestes dones, no? Necessitem moltes mans que cuidin, necessitem moltes persones. Per tant, si volem realment que sigui un sector atractiu, no? I cobrir, doncs, tota aquesta necessitat, hem de posar-hi unes bones condicions.
Doncs, Laia, ens quedem amb aquesta idea, no? Que hem de revaloritzar les cures, hem de revaloritzar tots els sectors que estan feminitzats i hem de animar les empreses a que tinguin aquests plans d'igualtat, a que facin aquesta retribució salarial amb perspectiva de gènere i a que tinguin tots aquests protocols que es necessiten. Moltes gràcies, Laia Palac, tècnica d'equitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies i res, qualsevol que es posi en contacte amb mi, al Consell Comarcal, que em busquin i jo estic molt disposada a ajudar qualsevol proposta en aquest sentit.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Cràters d'impacte a la Terra. Quan mirem la Lluna amb un telescopi, veiem que està plena de forats, de cràters. Tots ells són deguts a la caiguda de roques i altres materials procedents de l'espai, trossos d'asteroides i de cometes, bàsicament. Ara bé, a la Terra també arriben roques amb prou energia per formar cràters? Cada dia arriben tones de material procedents de l'espai exterior a la Terra. Però la gran majoria són fragments tan petits que, quan entren a l'atmosfera, s'escalfen molt per fregament, es cremen i es desintegren. Però de tant en tant n'arriba un de més gran, que ja no es crema del tot, sinó que es crema en part, però trobem trossos al terra, trobem meteorits. I si la roca inicial és molt gran, això no passa gaire sovint, però si arriba una roca molt gran, es crema la part de fora, arriba al terra, però arriba amb tanta energia que fa un impacte molt important al terra i arriba a produir un cràter d'impacte. No cal que ho recordi que els dinosaures van desaparèixer degut al xoc d'un gran asteroide que va xocar amb la Terra fa 65 milions d'anys. El que passa que la Terra no està acribillada de cràters. Per què? Perquè la superfície de la Terra és una superfície viva. Hi ha erosió, es tapa, fa vent, plou. A més, hi ha tectònica de plaques. La superfície de la Terra està feta de plaques de diferents trossos que entren un dins de l'altre, i això vol dir que, en uns quants milions d'anys, la superfície de la Terra s'ha renovat del tot. Però tot i així, encara avui en dia trobem cràters a la superfície de la Terra. Trobem els cràters més joves que s'han format, oi? Actualment en coneixem uns 200. Els més coneguts o famosos són els següents. Primer de tots, el cràter de Chicxulub. És el cràter que va formar l'asteroide que es va carregar els dinosaures. Els dinosaures i el 70% de les espècies vives de l'època. Va caure fa 65 milions d'anys, i aquest cràter on el trobem? El trobem a sota terra, no a la superfície, perquè han passat molts anys i s'ha anat tapant, no? El trobem entre el Golf de Mèxic i a sota la península del Yucatán, a Mèxic també. Segon cràter important, el cràter de Redenford, a Sud-àfrica. El primer, el de Chicxulub, té un diàmetre d'uns 180 quilòmetres. És gran, eh? Aquest altre encara és més gran. Aquest de Sud-àfrica fa un diàmetre de 300 quilòmetres. Es calcula que té una edat d'uns 2.000 milions d'anys i és el cràter d'impacte més gran que hem trobat a la Terra. Tercer cràter. Aquest el podeu visitar, és molt visitable. Es troba als Estats Units, al desert d'Arizona. Aquest és molt més petit, 1,2 quilòmetres de diàmetre. Té una edat molt més jove, 50.000 anys, però és un dels cràters millors conservats i més fàcil de visitar de la Terra. Posar-ne un altre d'exemple, al Canadà, al Quebec, es diu el cràter de Manicouagan, amb un diàmetre de 100 quilòmetres, una edat de 214 milions d'anys, i té una forma d'anell que es veu clarament des de l'espai. Amb un satèl·lit es veu molt bé. Si estem allà, és tan gran que no ens n'adonem que allà hi ha un cràter, perquè està ple de vegetació.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I encetem aquesta segona part del programa amb un dels moments més esperats de la setmana, que és el sorteig d'un número de loteria de l'anxova milionària. Des d'aquí, gràcies Fèlix, com sempre, i anxova, per col·laborar amb el programa regalant-nos aquest número. I per fer el sorteig tenim aquí en Paco. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona. Bon dia a tothom. I anem a fer el sorteig, com sempre, cada setmana.
Exacte. Quantes persones tenim apuntades avui?
8, mira.
8?
No,
molt bé.
Portem una bona marxa, eh?
Sí, tant. Sí. I tant. Bueno. I a veure qui són aquestes persones.
Doncs mira, el número 1 és el Rafael Sureda Mata, que va trucar la setmana passada, però ja estàvem fent el sorteig. I dic, mira, t'apuntarem per la setmana
següent. Exacte, va tocar una mica tard. Bueno.
Però ja entra també en el sorteig d'aquesta
setmana. Clar, exacte, té el número 1.
El número 2, Francesc Espar. Número 3, Maria Luisa Díaz. Número 4, Dolors Casadevall. Número 5, Carmen Pallarés. Número 6, Salvador Simón. Número 7, Quimeta Nicolau. I número 8, Carme Casademont.
Molt bé, doncs ara que tenim totes les persones, poso redoble i fem el sorteig.
Molt bé.
Som-hi.
Doncs mira, el número 1.
Número 1.
Mira, Rafael Sureda Mata.
Rafael Sureda Mata, doncs mira, enhorabona, Rafael.
Doncs mira, el trobaràs aquest dècim aquí baix a l'oficina de turisme a partir d'aquí 2 minuts.
Exacte.
Tota la tarda, tot demà, i demà a la nit és el sorteig.
Doncs molt bé. Ah, però, Paco, no hem dit el número avui. Hem anat aquí a cara a barraca i no hem dit el número. Quin número és avui?
Que tu vas més de pressa que...
Hem posat la marxa avui. A veure...
El número és el 6502. 06502.
06502. Molt bé.
El rayón Bardenas Reales, de Navarra. Mira, són muntanyetes, són...
És bonic el d'aquesta setmana.
Sí, sí, és molt maco.
Doncs mira, Rafael, t'ha tocat el 06502. 6502.
Un número, mireu, baix, però tot, sempre estan en el bombo.
Clar, exacte, però això no vol dir res, no? Que sigui a lo baix. Aquí sempre pot tocar.
Aquí un any vam fer un sorteig d'aquests setmanals, aquí a la punta. Sí, sí, en directe.
Molt bé.
Van vindre 6 bombos i, bueno, va ser la vegada que vaig veure un sorteig en directe.
Carai, que xulo, Paco.
Sí, aquí la punta. Un dia fantàstic que va fer. Te'n parlo d'any, eh?
Home, ja m'ho crec. Ja m'ho crec.
En Fèlix s'ha espavilat. No sé com s'ho fa, però sempre treu coses.
Entre Home, aquí a l'escala sempre toquen coses, eh?
Bastant.
Sempre toca. Compreu a l'anxova que sempre toca.
Molt bé, vinga, fins la setmana que ve i ja està.
Exacte, fins la setmana que ve, Paco, moltes gràcies.
Adéu,
Anna. Oh, anxova milionària, t'estàs parant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada. Avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, 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 l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Jove milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la biblioteca per descobrir una nova lectura. Allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
A veure, quin llibre ens recomaneu avui?
Sí, avui doncs recomano un llibre que es diu El llibre de les germanes, i és de la Melit Nordbon, una escriptora molt coneguda, belga, i ens parla dels alts i baixos en les relacions familiars. Com és habitual en aquesta autora, La història parteix d'una situació que aparentment pot semblar senzilla, però a mesura que ens anem endinsant en la novel·la, doncs veiem que no és tan fàcil, perquè parla molt de les emocions i de la complexitat, no?, d'aquestes emocions, sobretot entre els vincles que establim amb els nostres familiars. La protagonista es diu Tristan. Mm-hmm. És una nena molt brillant, molt trempada, però que creix en un ambient emocionalment molt fred, perquè els seus pares només procuren un per ells i ella doncs no rep cap mena d'atenció ni està mai per ella. Llavors arriba un moment determinat que neix una altra germana que es diu Laetitia, i la Tristan és en aquest moment que descobreix l'efecte, no?, que pot tenir efecte d'una altra persona, que li fa companyia, però també descobreix la rivalitat que hi ha entre germans. La relació entre elles, doncs, que s'estableix entre elles, és el nucli d'aquesta novel·la i és una barreja entre l'amor incondicional i l'enveja. Els capítols, tal com els explica l'autora, sembla que estiguin desconnectats i alguns personatges semblen caricatures, sobretot el que fan el paper de pares, no? Però la novel·la va alternant escenes quotidianes molt reals amb tocs molt surrealistes. És una lectura curteta, però intensa. I potser no és la novel·la més bona d'aquesta autora, però sí que és una novel·la que fa reflexionar molt sobre l'efecte, la indiferència i la força dels vincles que s'estableixen entre els germans. És ideal per qui vulgui una lectura àgil, però una mica profunda, i qui vulgui doncs endinsar-se amb les emocions, amb el tema de les emocions.
Mm-hmm. Per tant, una novel·la sobre la complexitat d'aquestes relacions humanes, no?
Sí, sobretot en les relacions familiars.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Lídia. Una lectura que ens apuntem a la llista de pendents, però abans de penjar, aquesta setmana a la biblioteca comenceu els grups de lectura.
Sí, mira, avui comencem un nou grup de lectura que hem creat, que és el grup de lectura en veu alta. Aquest grup de lectura es destina a lectors que estan aprenent català, sobretot el grup B2, i es fa en col·laboració amb el Consorci de Català, i la conductora del grup és la professora que tenen aquests usuaris que estan aprenent, no? I demà comencem un altre grup de lectura que també és nou d'aquest any, que és el grup de lectura de memòria històrica, que va a càrrec de Pilar Francès, que és la persona que va treure la beca de tardor, i en aquesta ocasió llegirem doncs el mestre que va prometre el mar, que possiblement molts de vosaltres hàgiu vist la pel·lícula que l'estan fent a Netflix, i que és una... bueno, és un tema de l'època doncs dels inicis del franquisme i la història d'un mestre que era republicà.
I a part d'aquests clubs de lectura també tenim un recital de poesia aquest divendres?
Aquest divendres el recital de poesia està cancel·lat.
Ah, ostres!
Sí, a la televisió i a la ràdio us ho vaig comunicar perquè ho tinguéssiu en compte, perquè, bueno, per indisposició del poeta s'ha traslladat el dia 29 d'octubre.
Doncs mira, ens ho apuntem, per qui volgués anar-hi al recital, 29
d'octubre.
Haurà
anat bé que en parléssim.
Exacte.
Sí, i llavors el divendres sí que comencem el primer Biblionadons per nens i nenes de 1 a 3 anys.
Molt bé, Biblionadons, anem a caçar un os amb l'Olga
Cercós.
Sí,
anem a caçar un os amb l'Olga Cercós. Aquest és una història basada en un llibre que tenim aquí a la biblioteca, que és molt maco. Bueno, espero que els agradi molt.
Doncs Lídia, ja ho veiem, que comenceu amb una setmana carregada d'activitats. Espero que vagi superbé aquesta setmana de clubs de lectura i Biblionadons.
Moltes gràcies.
A bon vosaltres. Dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara volem baixar un moment al centre del poble per viure de primera mà la ruta de l'anxova, aquesta ruta de tapes de l'anxova que té l'anxova com a protagonista i que va iniciar-se aquest cap de setmana amb la festa de l'anxova i podrà continuar-se fent fins aquest diumenge. Ahir al migdia un equip de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà van baixar a fer la ruta de la tapa de l'anxova per 3 establiments. La primera parada de la nostra ruta va ser el bar-restaurant La Placeta, on vam poder degustar una tapa amb una barreja de textures molt interessant, que tenia com a base l'albergínia. Jan Delgado és el cap de sala de La Placeta.
Una albergínia arrebossada amb panko, que és un empanat japonès, i farcida de humus de cigrons i l'anxova de l'escala.
Tot seguit ens esperava una etapa de fusió al restaurant Terra Ter, una explosió de sabor que combina el record del sud d'Itàlia amb el producte local escalenc. L'ideòleg i elaborador de l'etapa és Francesco Beltuono.
Hi ha una mica de ceba confitada amb cafè, una focaccia, que és la part crujiente, i l'anxoa, òbviament, el parmesà, que hem fet amb una espuma, i el cacau i el cafè. Nuestra tapa está basada en un mix de el recuerdo de un espresino, de un cappuccino corto, que es de donde vengo, es muy típico en el sur de Italia, y el local es la parte de la anchoa, ¿vale? Que es para valorizar a lo máximo este producto tan rico que hay aquí. Hemos intentado fusionar varios ingredientes para que subiera más el sabor de la anchoa.
I per acabar vam posar-hi un toc dolç amb la tapa de la Fleca Sant Pau, que juga amb el contrast del dolç i el salat, combinant les anxoves amb aliments pròpiament de les postres.
És un melindro, és un mousse suave de mascarpone, després porta la oliva negra deshidratada i l'anxova de l'escala.
Qui ens ho explicava era Toni Molino, de la Fleca Sant Pau. Terra Ter i la Fleca Sant Pau és el primer any que participen a la ruta, mentre que la Placeta ja és un establiment veterà d'aquest esdeveniment. Tots tres valoraven molt positivament la ruta d'enguany i ens explicaven que estan tinguent molta afluència de clients, sobretot el cap de setmana passat, fins al punt d'exaurir existències.
Oh, sí, sí, bé, tenim bastanta demanda d'aquesta etapa.
Molt bé, molta gent. La verdad que s'agradece que el pueblo organice eventos así porque da mucha vida en una época que igual sería muy tranquila.
Molt bé. Però ha acabat tot. Sí, el dilluns res per vendre, res, ho he acabat tot.
Un sentiment que des de l'organització també es comparteix. Rosa Ostenc forma part de la Unió d'Antics Saladors.
Mirant el primer cap de setmana i el primer cap de setmana de l'any passat, estem un 5% sobre nosaltres. Tot i que el divendres va ser bastant més fort que l'any passat i el diumenge, tot i la tramuntana i que pensava... magnífic, era hora... Mirant el primer cap de setmana i el primer cap de setmana de l'any passat, estem un 5% sobre nosaltres. Tot i que el divendres va ser bastant més fort que l'any passat i el diumenge, tot i la tramuntana i que pensàvem que punxaríem, doncs vam igualar. O sigui que la gent està responent bé i estem sobre les 700 tapes.
Un cop provades totes les tapes, no ens vam oblidar de puntuar-les a l'aplicació nou format que facilita els vots i els recomptes. Des de l'organització es valora molt positivament el canvi.
Aquesta aplicació, magnífic. Era hora que deixéssim estar i jo crec que això ja s'ha acabat, haver d'anar amb el paper, el llapis, les urnes i després el recompte. Vull dir, en l'època de la informàtica, doncs magnífic. Una aplicació la qual t'explica i veus si estan oberts, si estan tancats, el que porta cada etapa, si hi ha al·lergens.
Tot i això, l'organització admet que l'aplicació també porta algun problema i hi ha persones que són reticents per un tema de protecció de dades.
Problemes que trobes i a la gent, i ja no parlo de gent gran, vull dir gent de 40 i pocs, que quan fan l'enllaç amb el QR... Doncs clar, el QR no porta enlloc si has d'entrar totes les dades. I la gent es queixa molt, és molt reticent. Van de festa, estan en un altre... O sigui, ben bé el que vol fer, el que ve preparat ja, perquè vol fer totes les tapes i vol votar, aquest sí. Però aquell que diu, no, és que jo no les faré totes, o el que sigui, doncs ja és molt reticent a donar dades, a entrar-hi, i li costa, ja dic, i no només és gent gran.
Sigui com sigui, la ruta de la tapa de l'anxova ja està més que consolidada i és una data encerclada al calendari per acostar-se als establiments escalencs i descobrir noves maneres de tractar i presentar l'anxova. Ahir, durant la tapa de l'anxova, vam provar aquestes tres tapes, totes per llepar-se'n els dits. I amb aquest reportatge de la ruta de l'anxova, fet a quatre mans entre la Maria Pagès i jo mateixa, l'Ona Vilà, i amb la col·laboració d'en Miquel Pagès, l'Ivan Garcia i en Jordi Fortià, posarem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Jo m'acomiado aquí, però us deixo amb música d'Amazoni, concretament amb La Promesa. Gràcies per escoltar-nos.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir. I els seus cants omplen la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals. No són promeses buides, invisibles. No, no et diré que anirà bé, perquè és el que diu la gent. Quan no et vol ajudar, jo et diré mirant els ulls que si no surt com has pensat, em tindràs al teu. Gent amb paraules amables. No defugis problemes culpant els altres. Ni la natura és sàvia, ni la gent bona perquè sí. Però si ens tenim a prop, potser trobarem un camí. Sense optimisme és fàcil.
mons sense zones, sa barca va on vol, Espanya sellat de pedra roja, me mira i me fa bo. He vengut a pastar la mà, però he enrotat i sense voler he pastat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa cara i ja somrit el vent que me refresca a desiara. No puc estar més content, just de vora tramuntana, estirat damunt sa barca, que som de l'olor.